L'escriptora que ha fet néixer una de les novel·les de la temporada, Mamàlia, publicada per l'editorial Males Herbes aquest 2024. Sang, fang, saba i pluja. A Mamàlia, els solcs, les ferides i els destins dels personatges es perden en coves i boscos que bateguen, entre records i pulsions de vida que esclaten enmig de tempestes. L'anhel d'una abraçada atàvica. La sent la Cora, aquella nena que amb 8 anys es va perdre en una excursió en bicicleta durant unes vacances al sud de França. I també la sent tota la resta d'actors d'aquest laberint de memòries trencades. En aquesta novel·la tothom busca refugi. Un ventre protector, una paraula que empari, un vincle familiar, un desenllaç fèrtil. Per transitar pels paratges de Mamàlia, buscar abraçades des de no sé on i sentir de prop els sons de la natura que inunden aquest thriller poètic, avui rebem el repetidor a la seva autora, l'escriptora Elisenda Solsona. Hola, Eli, benvinguda al repetidor.
Hola, encantada de ser aquí.
Que bé tenir-te aquí per fi. Jo crec que estàs en un moment de Mamàlia, en aquell moment d'entrega al món, no?, d'ensenyar la teva criatura, que va aparèixer aquest setembre i, si no m'equivoco, ja podem celebrar la segona edició.
Sí, sí, va arribar fa una setmana. Sí, molt contents.
Quina meravella. En ocasions, això que dèiem de entregar, d'ensenyar la criatura al món, és tan de prop tant a la pell com aquest club de lectura especial que s'ha fet en relació al Festival 42. Com ha estat aquesta experiència de tenir la gent a prop en una biblioteca i compartir la teva novel·la que acaba de néixer?
Doncs ha sigut molt bonic perquè sí que m'agrada molt fer presentacions i les entrevistes i tot, no? Presentar això, no? L'obra. Però en els clubs de lectura, i a més, en el cas de Mamàlia, no?, que pots parlar obertament i no tenir por de fer spoilers, sobretot l'spoiler final, és molt gratificant, perquè surten coses que potser jo no les tenia en compte o potser les havia escrit de manera inconscient i surten a la llum, i m'encanta quan passa això. No? De lectors i lectores que em fan propostes, que em suggereixen, no?, i imatges noves, detalls que se m'havien passat per alt, de dir, vas escriure això per donar significat a això altre, no? I jo quedar-me parada i pensar, ostres, doncs potser sí, però no ho vaig fer-ho.
Clar, solapant, no?, com perspectives i interpretacions del que tu vas escriure.
I és fantàstic, sí, sí. I te'n vas amb un regal a sobre, sí.
Clar.
Sí.
I això, pensant que és una novel·la que queda demostrat que costa una mica de presentar segons com, perquè en aquest món de boires i pluges de cendra que descrius, un futur distretament distòpic, penso jo, per això de que no fas les coses evidents, el relat d'allò que s'explica es perd també entre mil rastres difusos. No sé si caldria llegir una mica l'argument, per exemple, que hi ha la contraportada del llibre, però parlar d'això, d'aquesta nena, de Cora, que quan té 8 anys es perd en una excursió en bicicleta, esclata una tempesta, busca refugi en una cova on troba unes pintures que li resulten estranyament familiars i que li desperten records amagats. Això és només un petit pedaç d'un puzzle gegant, i no sé si mantenir aquest misteri com a pilar de la lectura, les peces del trencaclosques com una mica sempre per ajuntar, era un dels propòsits que tenies quan encaraves la novel·la.
Sí, jo és això, no tenia molt clar el final, tenia molt clar on volia arribar, no?, aquest final que fos, no?, una mica sorprenent, que no t'esperessis. Llavors, clar, per arribar a aquest final havia d'obrir moltes coses i després les havia de tornar a tancar. Mm-hmm. Llavors ha sigut tot un treball de fer que s'ajustessin totes aquestes peces, que és la Cora, realment, amb tots aquests vincles que ha anat formant, com ha anat ajuntant totes aquestes pistes fins a arribar a ser coneixedora dels seus orígens.
Clar, i no sé quina va ser la ruta que un cop tens clar el destí al final vas emprendre per escriure. No sé si t'hi vas perdre tu per moments en aquest puzzle, havies de revisar molt les peces. No sé com les anaves disposant, com ha estat l'escriptura, transitar el crear tot aquest món expandit que és Mamàlia.
Primer tenia molt clara la línia argumental, no? Com la Cora des de petita, amb 8 anys, es perd i arriba a aquesta cova, veu aquestes pintures i com d'adulta, gràcies a aquests nous vincles, arriba a descobrir què són aquestes pintures. No? Uh-huh. Tenia molt clar on descobria aquestes pintures de petita i on descobria aquestes pintures de gran i com havia de fer aquest enllaç. Llavors, a partir d'aquí vaig construir tots els personatges secundaris, que n'hi ha molts a
Amàlia.
I realment m'ho vaig passar molt bé amb la construcció d'aquests personatges secundaris, no? Perquè aquí surt només no una punta d'Elisabet, però realment tenen molta història i la conec, aquesta història d'aquests personatges secundaris. L'únic que aquí, clar, només podia fer pinzellades, no? Però amb la construcció d'aquests personatges secundaris vaig anar omplint la novel·la.
Clar, això ja, per començar, és molt flipant, no? Que aquests personatges secundaris dels quals ens mostres només com certes escenes, tu en realitat coneixes molt més la seva història, sí. Hi ha molta més profunditat aquí. A partir d'aquí hem de parar atenció a moltes peculiaritats sobre com està escrita Mamàlia. Per començar, a la narració hi ha salts temporals, però no en cada apartat del llibre. No un apartat del llibre parla d'una època de la Cora, per exemple, no? Si parlem de la Cora, sinó en una mateixa seqüència, en el mateix paràgraf, allò que s'explica pot apel·lar a un present inconcret o a un passat desdibuixat. I això també és com una capa més, no?
Sí, havia de fer aquestes dues línies temporals. Llavors el que vaig fer és que estiguessin, inclús a nivell d'estil, estiguessin molt marcades, molt diferenciades, no? La part més de capítols llargs és el motor narratiu, està escrit en passat, en primera persona, i la part de l'altre temps, no? L'altra línia temporal, està escrita en tercera persona, té un to més poètic, són capítols més curts.
Hi ha moments en present, no?
I clar. Són en present.
Clar.
Sí.
I fa servir un recurs que, evidentment, en aquest programa ens agrada molt, que és la repetició. Adorem que es repeteixis algunes càpsules d'informació o algunes maneres d'escriure certes i de descriure certs passatges. Això és molt guai.
Sí, no sé si és també perquè sóc professora de secundària i perquè, vull dir, estem comprovant, no?, que perquè una idea l'assimilin i la trobin atractiva, l'has d'explicar de moltes maneres, des de moltes perspectives diferents, en una mateixa hora en què estàs explicant un tema, no? I no sé si em passa això amb Amàlia, que és perquè quedi clara la idea, ho dibuixo des de diverses perspectives, no?, perquè quedi clar.
Clar,
que és el que està passant.
I aleshores vaig a això, que també hi ha diversos plans narratius. Aviam si m'explico. La Cora, aquesta nena que protagonitza gran part del relat, o és la més gran protagonista, podríem dir, explica allò que va passar amb la seva veu adulta barrejada amb impressions infantils, per exemple, no? Una combinació de sensacions formidable, però després hi ha altres personatges, alguns tries, no dir-los pel nom habitualment, tot i que tenen nom, com el ginecòleg, el físic, el director, la pediatra, després hi ha ella, després hi ha la Joana, i aleshores aquest cor de veus bascula entre diferents perspectives i impressions, perquè hi ha coses que explica la Cora, que tu sembla que estiguis sentint la Cora de petita perquè estàs en aquella escena, en aquella seqüència amb ella de petita i te l'estàs imaginant de petita, però clar, tu estàs explicant la Cora de gran.
Sí, ho estàs explicant molt des de la perspectiva aquesta de narrador oral, no? Perquè al final hi estàs explicant de forma oral a l'altra
persona
altra. La seva història de petita, no? I ho fa a través d'aquesta narrativa no més lleugera i més oral.
De tu a tu i t'estic explicant una història, no? I després, aquesta prosa, com dir-li, sensorial, orgànica, que és aquesta paraula tan abusada, per moments científica, perquè, per exemple, hi ha molta empatia en com escrius que t'arriba als budells, no? Hi ha expressions com contracció a l'estómac, sacsejades anímiques, aquesta abraçada des de no sé on que sortia abans. I vas intercanviant passatges amb, podríem dir, cultismes o paraules del català desacostumades que descriuen, per exemple, elements naturals, com ara bardissa, altres que apel·len a emocions, com basarda, coses físiques, ben bé, com escarbotar, vale, que és gratar-se pel terra, no?, una mica, i per moments fins i tot una terminologia afinada gairebé clínica, no?, com el calostre, que hi haurà qui ho sàpiga, sobretot la gent que ha estat mare i que ha estat prop de ser mare. És brutal, perquè hi ha membrana aquí, no? Busques el tacte de cada cosa, la viscositat, i això es desprèn en la teva prosa.
Sí, a mi m'agrada molt els contrastos. També em passava amb satèl·lits, no?, el contrast ciència-natura i el contrast amb el llenguatge, també, no? Llavors, aquests capítols més curts, que són poètics, alhora són més impersonals, també, en el sentit que són més científics, les persones no tenen nom, sinó tenen el nom del seu ofici, i hi ha aquesta terminologia científica, que m'agrada que tingui aquest contrast, també, amb un llenguatge més visceral, més ancestral. Per exemple, la meva besàvia deia molt basarda, que és una, crec que és la meva paraula, o sigui, és de les meves paraules preferides.
És meravellosa, aquesta paraula.
Una barreja de por, sorpresa, fàstic, no? És basarda. però a més l'utilitzava per tot, no? Ai, quina basarda, no?, aquesta noia, o quina basarda el que has dit.
I el desfici, que és una paraula també preciosa, que l'Anna Andreu ens l'ha recordat amb una cançó que és el desfici dels diumenges, però que tu la fas servir molt, i la gent que jo escolto pel carrer no la fa servir tant, o potser no la fa servir tant a la capital, eh? Però sí, són paraules precioses i que tu poses allà i les cuides.
Sí, sí, i per això, perquè m'agrada aquest contrast, no sé, entre això, parlar de calostre o parlar de membranes uterines o parlar barrejat amb la part més poètica.
Clar, i en funció de la veu de qui està relatant, que pot ser una tercera persona o una primera persona, canvia també com la temperatura de la teva prosa. Doncs bé, Mamàlia és un relat laberíntic sobre els valors atàvics de la sang i el temps, una simple història familiar, però des del seu pròleg apel·la a la plaga social que deriva dels problemes de la fertilitat. No sé si la novel·la de misteri o d'horror va ser la primera veu que et va sorgir per expressar tot el que aquí sedimenta sobre aquesta història de la maternitat i els problemes de la fertilitat en els nostres dies i com es poden inferir en civilitzacions posteriors a nosaltres o distopies.
Sí, volia que la distopia no fos molt llunyana, volia parlar d'un futur molt proper. De fet, en el meu cercle d'amistats potser som un 50% o més els que hem tingut problemes de fertilitat, i de l'altre 50, un 30 té molt clar que no vol tenir fills. Llavors volia parlar de visibilitzar aquesta situació. No volia fer des de l'autoficció ni des de l'assaig, però sí que volia fer una crítica cap a tota aquesta indústria de la fertilitat i sobretot una crítica al silenci que hi ha hagut en aquesta situació en la que ens hem trobat moltes persones.
I per ajuntar-ho tot una mica, no sé si tu tens algun vincle familiar amb el relat de terror, els contes de por.
Sí, jo he begut del terror des de que sóc molt petita. La meva besàvia m'explicava històries de terror abans d'anar a dormir. Amb el meu pare miràvem, un pare és molt, molt cinèfil, miràvem pel·lícules de terror. I el terror, no sé, no, o sigui, quan ho explico, jo, però tan petita, no? Miraves terror, explicaves terror, però a mi no em feia por. A mi em feien por altres coses reals.
Era
una nena molt poruga, però no molt poruga pel que veia, sinó molt poruga amb les malalties, amb els accidents, amb obsessions que tenia. I la meva forma de treure-les era gràcies al terror, a inventar-me històries de por, que aquestes sí que no em feien por, el que em feia por era el que tenia dins. I la forma de treure-ho era així. I ho vaig aprendre des de molt petita, i jo és el que volia fer, i pensava tant de bon pugui dedicar de gran a explicar històries de terror. Perquè em preguntaven, però què vols ser de gran, no? I sempre deia guionista, però deia, si és que jo vull escriure.
Contes, clar.
Sí, explicar històries, era el que volia, no? Sí.
Clar, la basarda i diguem-ne, els estertors no et venien per el resplendor, et venien per coses de la vida real.
Reals, total. De pensar, no sé, si els meus pares trigaven a arribar a casa, me'ls imaginava que havien tingut un accident, ho passava fatal. Després segurament escrivia un conte amb això, però no escrivia, ho he passat molt mal, no, ho transformava en una història.
I després és una novel·la que escoltem en el temps de la lectura. A partir de les teves descripcions arriba tot el que sona a la novel·la, no? Des dels batecs d'unes glàndules, l'eco de la buidor a una gruta, el sospir contemplant Orió, no sé, les fulles dels arbres colpejant-se, la pluja, el vent, els trons, la tempesta, que encara sona llunyana però de cop ja és aquí, fins a cançons com aquell bolero amb què la narració fa un primer revolt, aquell bolero que es diu Tu m'acostumbraste, de Olga Guillot.
Tu me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Per què aquest bolero, per exemple? Perquè té potència. I jo crec que és de les coses que no he pillat. Si té reverberacions significatives al bolero, aquest bolero de la Olga Guillot.
Doncs amb la música, jo sempre escolto música per escriure, i amb la música que escolto per escriure em passa també com amb les bandes sonores que m'agraden de pel·lícules, que m'agraden que tinguin molt contrast amb el que estan explicant. No? Que això, per exemple, Tarantino ho fa molt. No? Si hi ha alguna escena, de cop sona no sé, un xa-xa-xa, per exemple, vull dir que no t'esperes que soni aquesta cançó amb el que estàs veient, no? I fa un contrast. Llavors, amb la cendra, amb aquest viatge amb cotxe cap al sud de França, hi veiem molt un bolero per marcar aquest contrast, no? De, el món està desapareixent.
El món està en plou cendra i aquí de sobte sona aquest bolero que fa raulir-se i que fa tot de carinyo, no? No cal dir que jo era, són els primers compassos del llibre per ells, aquest bolero, i jo me'l vaig posar en el moment. Per tant, un primer tras de l'univers sonor de Mamalia. Tu deies això, que tu escoltes música mentre escrius, i és això, hi ha tot de sons en el que escrius. No sé si hi ha alguna altra cançó que tu et remeti a Mamalia o que està dins de l'univers sonor de Mamalia.
Sí, jo tinc una playlist amb totes les cançons que em anava posant, però no que la deixava anar a la playlist i anaven sonant aquestes cançons, sinó que cada escena, cada capítol té una cançó, llavors me la posava en bucle per escriure aquell capítol. Per exemple, la de Rooks, de Sharewater.
De Sharewater, això ja és una cosa robusta així de rock, però clar, té una cosa ambiental crepuscular també, no?
Molt, total. És la, aquesta, per exemple, és que m'emociona només escoltar-la perquè l'he escoltat durant tant de temps, però aquesta és l'escena que no, aquesta sí que no la puc explicar perquè vale, és l'espoiler final, però quan la Cora troba qui és la seva mare i qui són
sí, els seus orígens. Sí, deixem-ho aquí, Eli, que ens liem. Ens pots dir alguna cançó més així perquè la gent es faci com una petita playlist mental?
Doncs m'agrada molt també escoltar bandes sonores de pel·lícules i compositors que m'agraden hi ha l'Alberto Iglesias i Harold Wood.
Harold Wood, que aquí hem de confessar que la Eli i jo hem comentat una mica això abans d'entrar a fer l'entrevista i resulta que la cançó de Harold Wood que ella tenia al cap mentre escrivia Mamalia, jo me la posava mentre llegia Mamalia.
Sí, ja li he dit, aquestes coincidències em fan posar les
coses a punta. Casualitat còsmica.
Sí, m'emociona molt.
Increïble. Que és just aquesta que t'ajuda a transcendir d'una manera incomparable. Sí. Vale, i ja acabem. Eli, paratges del llibre, això és una altra cosa. Una idea que em va venir és com fer una mena de mapa de Mamalia, o no sé si fer un recorregut, no sé si t'animaries a fer una visita guiada, perquè tu ets d'Olesa de Montserrat, que apareix al llibre, també hi ha aquest altre poble, Rià, després hi ha Cervera de la Marenda, que diu que hi ha un restaurant penjat d'un penya-segat, això sí. No sé si existeix.
Sí. És el primer poble, o sigui, després de Portbou, el primer poble de costa...
Ah, Cervera, clar.
Sí.
Clar, la Marenda crec que és el que em va despistar. Ah, clar, i aquest restaurant que has d'entrar, que et dona tot el vent, no?
Sí.
Tota la tramuntana. I després hi ha un altre escenari, entre els varis que hi ha, que és Copenhague, i el carrer de Fenrisgade.
Com vaig veure jo, d'Erasmus.
Vale. Doncs tu t'agradaria com fer una visita guiada ni que fos pels paratges de Catalunya i del sud de França?
Sí, tant. Sí, més existeix, tot existeix, sí.
Un petit mapa... Ja per acabar, dues preguntes. El Festival 42, tu tens una relació amb el Fantàstic, que és gairebé des del teu primer llibre de relats, que és Satèl·lits. Has estat en diverses compilacions i has rebut premis de literaris de narrativa fantàstica. El Festival 42, has participat altres anys. Aquest 2024 hi seràs, a banda d'aquest club de lectura?
Sí, hi seré... ben acompanyada, sí.
Vale, ho deixem aquí. Tothom que estigui pendent del Festival 42 a inicis d'aquest novembre. I després, vale, les dues últimes. Has fet un llibre de poesia, que és Cirurgies, aquest de relats, que és Satèl·lits, que també va publicar amb les Herbes, i ara tens la novel·la, aquest 2024, amb Mamalia. Tens la tríada perfecta? Després d'això, què?
Jo crec que ara tinc una idea per fer una novel·la, però més serà una novel·la breu. Més curta que Mamalia.
Vale. I per acabar amb això de la família i, no sé, les tradicions. Tu ets mare, tens un nen i una nena. No sé si hi ha fragments de Mamalia o de qualsevol de les teves obres que ja pots llegir als teus nens o que t'agrada compartir amb ells.
Jo els he explicat una mica de què va Mamàlia i hem comentat el títol, per exemple, i l'Arcadi quan veu la portada, perquè la vam estar mirant també, veiem quina portada feia, i són molt presents en tot el procés. No tant de llegir-los i potser, però sí que saben de què va. Bueno, la nena és molt petita encara, mm-hmm. Però sí que l'Arcadi sap de què va i ha estat present amb tot i amb decisions, no? Que et sembla això? Té molt de gust, el meu fill, té molta sort.
Que bonic, que guai. Sí. Abans d'acomiadar-nos, et faig un petit atracament, que és si tu vols llegir un fragment de Mamàlia pels oients de Ràdio Maconda, que això segurament ho convertirem en una càpsula de tinta a volum. Què ens llegiràs, al principi?
Sí. Ella camina descalça sobre l'herba fresca. La rosada de la matinada brilla i cruix. Espurnes verdes humides. La saba li tinta les línies de les plantes dels peus. Impregna i assenyala caminets que es bifurquen. Que es bifurcaran. Una línia recta i l'encreuament. Pedretes incrustades als talons que feia temps que no es tornaven rugosos. Se sent l'aigua del riu que circula serena allisant els còdols. Les fulles dels roures contemplant immòbils l'escena. Les glàndules mamàries li bateguen plenes de llet infectada. L'abscés beix esgarrapa l'interior dels mugrons ennegrits. Bons enquistats que bullen impacients sota les aixelles. No pot aixecar els braços. Mou les cames, però cada passa, les grapes del tall de l'úter sembla que penetrin encara més a la pell que ara penja flàccida sense rebre cops des de les entranyes.
Elisenda Solsona, moltes gràcies per venir a Ràdio Maconda, per regalar-nos Mamàlia, aquesta ruta laberíntica per grutes, coves, tradicions i records del passat trencat. Gràcies, Eli.
A tu, encantada de ser aquí.
Serà un abisme on he caigut, o el paradís que em dones tu. No hi ha fortuna més cruel que